Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Satisfacció continguda dels familiars de les víctimes del 17A després de saber que el govern espanyol es compromet a desclassificar els documents del CNI sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils. Maria Pagès.
Des de la Unitat d'Atenció i Valoració Afectats per Terrorisme, el seu assessor, Robert Manríquez, considera que ara es pot obrir la porta a recórrer la justícia europea a la sentència ja ferma sobre els atemptats.
A Espanya ja no es pot fer res, però sí es pot anar a Europa a demanar-ho. Per tant, la porta queda oberta, naturalment. I la porta queda oberta fins i tot no només per les víctimes catalanes o espanyoles, sinó per les víctimes dels 30 països diferents que han tingut víctimes amb els atemptats d'agost del 2017.
El PSOE s'obre a parlar amb tothom sobre els objectius pressupostaris que s'havien de votar demà dijous al Congrés dels Diputats.
Des del Partit Popular, Cuca Gamarra els ha retret la retirada del text, mentre que la vicepresidenta María Jesús Montero acusa els populars d'estar incapacitats per governar.
Solo hay una cosa peor que perder las votaciones, y es retirar iniciativas como hizo usted ayer para disimular la derrota.
¿Ustedes piensan que llegar a un acuerdo con el PNV, con Junts per Catalunya, con Esquerra Republicana o con los otros grupos es ceder a los chantajes? El Partido Popular está solo.
Càrregues policials amb un detingut aquest matí durant la protesta contra la Fira Immobiliària de Districte de Barcelona.
Des del Saló, el president de la Fira, Albert Planas, aposta per col·laborar amb l'administració per construir habitatge social, mentre que des de la plataforma d'afectats per la hipoteca d'Elia Guerare no dona cap credibilitat al Saló.
Els territoris que estan impulsant vivenda assequible ho estan fent amb col·laboració público-privada.
No és lo que ellos manifiestan, no és lo que ellos dicen. Yo creo que lo que nos quieren es vender humo.
En cultura, el Festival de Jazz de Terrassa portarà en aquesta edició el debut a l'estat del pianista Sullivan Forner i la vocalista i saxofonista Camille Thurman.
Avui s'ha presentat el cartell del festival i la programació estable del Club de Jazz per aquest 2024.
Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Aquest migdia s'ha destapat a la nova Jazz Cava el cartell del festival, aquest any signat pel pianista i dissenyador August Terrats.
Jo quan faig un dibuix m'agrada que no només sigui una imatge bonica, sinó que tingui una petita idea, hi hagi una petita història, no? És una part que no se n'ha parlat tant, no? És de la part dels instruments, de les fundes, no dels músics, sinó dels instruments amb els quals els músics fan la música, no?
I en esports, Jordi Cervantes, Barça i Girona volen una nova victòria.
Els gironins juguen des d'aquesta hora a Montilivi el seu partit davant el Rayo Vallecano amb l'objectiu de tallar una ratxa de 3 derrotes seguides. De la seva banda, els blaugranes reben a les 9 de la nit a l'estadi Lluís Companys el Getafe. Els de Hansi Flick busquen la setena victòria en 7 jornades i mantenir els 4 punts de marge sobre el Madrid.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un dimecres ben suau i de fet càlid el que estem tenint a hores d'ara a la majoria de comarques i també plàcid perquè els núvols són escassos o els que ja són molt esquifits. Només alguns de més importants n'apareixeran cap al Pirineu Lleidatà, bàsicament ja aquest vespre i aquesta nit, amb algun plogim, molt poca cosa. Aquesta propera nit anirà, a més, el vent de Garbí o vent del sud, sobretot a les comarques de Girona i les del Pirineu. Faran pujar la temperatura i, per tant, el dijous serà un dia d'estiu, així de clar, perquè ja despertarem amb moltes temperatures per sobre dels 20 graus a Girona i durant la tarda moltes comarques estaran entre els 27 i 32 graus, on més pujarà el mercuri. El dijous serà a les Terres de l'Ebre, al prelitoral de Barcelona i a gran part de Girona, sempre amb aquest garbí que farà que hi hagi força mala mar, especialment a la Costa Brava, i el dijous amb núvols prims al matí, més gruixuts a Lleida, i si de cas durant la tarda i vespre es carregarà més cap al Pirineu Lleidatà amb alguna pluja feble. A la resta del país, gran part del dijous serà de sol. Ho seguirem a la xarxa.
A Endesa, millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia-t'hi ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada amb bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonaesmoltmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Satisfacció continguda dels familiars de les víctimes del 17A després de saber que el govern espanyol es compromet a desclassificar els documents del CNI sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils.
És un gest dels socialistes cap a Junts que feia mesos que exigia que es desclassifiquessin els documents relatius a l'imam de Ripoll. També ho havien demanat repetidament les víctimes. Entre els informes hi ha d'haver la informació sobre les visites que els agents del CNI van fer a l'imam de Ripoll, l'encarregat d'organitzar els atemptats. Unes visites que s'haurien dut a terme mentre Abdelbaki i estava tancada a la presó de Castelló acusat de narcotràfic. En els documents hi han de constar quantes visites dels agents va rebre i també la transcripció de les converses que hi va tenir. Des del govern català, la portaveu Sílvia Paneque ha valorat positivament la decisió de l'executiu central.
Recordem que estem parlant d'expedients i documentació classificada, però tot allò que vagi en la via d'esclarir els fets i de poder investigar millor garanties, no? Doncs què va succeir, doncs evidentment ho hem de valorar com una qüestió positiva.
La decisió l'han pres aquest dimarts al Congrés dels Diputats els portaveus de les comissions d'investigació sobre els atemptats del 17A i sobre l'operació Catalunya. Per aquest dijous han convocat tots els membres de les dues comissions perquè reuneixin a porta tancada per valorar els plans de treball i també la llista de compareixents de l'operació Catalunya.
Doncs des de la Unitat d'Atenció i Valoració Afectats per Terrorisme, el seu assessor, Robert Manríquez, considera en declaracions a la xarxa que la desclassificació dels documents del CNI poden obrir la porta a recórrer a la justícia europea les sentències ja fermes sobre els atemptats. Albert Güell.
L'assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme, Robert Manrique, afirma que totes les víctimes estan d'acord que s'ha d'investigar fins al final l'autoria i la responsabilitat de les accions terroristes.
El Javier Martínez és la víctima que està liderant tota aquesta tasca i nosaltres des de la UABAT estem atenent a 270 víctimes. Ja puc dir que totes estan d'acord en que s'ha d'investigar fins al final.
Entre els documents desclassificats hi hauria d'haver la informació sobre la relació entre el Centre Nacional d'Intel·ligència i l'organitzador dels atemptats, l'imam de Ripoll, Abdelbaki Esati, i com diu Manrique, si aquest realment és mort.
Si és viu o és mort realment, perquè n'hi ha dubtes serioses que ens fan pensar que no és mort.
En funció del que transcendeixi, les víctimes no descarten anar a la justícia europea per demanar responsabilitats.
A Espanya ja no es pot fer res, però sí es pot anar a Europa a demanar-ho. Per tant, la porta queda oberta, naturalment.
Les comissions d'investigació sobre els atemptats del 17A i sobre l'operació Catalunya es van constituir al febrer d'acord amb el pacte entre el PSOE, Junts i Esquerra per la mesa del Congrés i per la investidura de Pedro Sánchez. Ara els socialistes han decidit activar-les i aquest dijous han de començar a treballar a porta tancada.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En la crònica estrictament política, el PSOE s'obre a parlar amb tothom sobre els objectius pressupostaris que s'havien de votar demà dijous al Congrés dels Diputats, però que el govern espanyol va retirar davant la possibilitat que no tiressin endavant per la manca de suports.
De moment, Junts i també Esquerra ja han llançat nous avisos i peticions a l'executiu de coalició per avalar el sostre de dèficit.
Tot plegat ha passat durant la sessió de control al govern espanyol, que s'ha fet a la cambra baixa a Madrid sense el president Pedro Sánchez, que segueix a Nova York, a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pere Sanz.
Justament la retirada de la votació de l'objectiu de dèficit ha centrat al Congrés la sessió de control al govern. Amb l'absència de Pedro Sánchez, que es troba a l'Assemblea General de les Nacions Unides, l'enfrontament entre el govern i el Partit Popular l'han protagonitzat la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i la secretària general del PP, Cuca Gamarra. La Popular considera que l'executiu està paralitzat i la vicepresidenta del govern ha assegurat que el PP està incapacitat per governar.
Solo hay una cosa peor que perder las votaciones y es retirar iniciativas como hizo usted ayer para disimular la derrota. Dar la espantada, señora Montero.
Ustedes no abandonaron a la ultraderecha. A ustedes los dejó plantado. Ustedes piensan que llegar a un acuerdo con el PNV, con Junts per Catalunya, con Esquerra Republicana o con los otros grupos es ceder a los chantajes. El Partido Popular está solo.
La vicepresidenta primera del govern, María Jesús Montero, ha insistit que el seu executiu portarà els comptes al Congrés dels Diputats i ha recordat que el govern ha tirat endavant totes les lleis que ha presentat a la cambra.
I tot plegat avui que l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, ha elevat un punt la previsió de creixement del PIB espanyol per al 2024, situant-lo en el 2,8%, una dada més optimista que la que ha presentat el govern espanyol aquesta setmana, que era del 2,7%.
En la mateixa línia, l'OCDE situa el 2,2% la previsió de creixement per l'any vinent, dues dècimes més respecte a les estimacions publicades el mes de maig en el darrer informe. Pel que fa a la inflació, millora la perspectiva per al 2025 i la rebaixa en dues dècimes fins al 2,1%.
I el govern català demana responsabilitat i altura de mires als partits polítics del Congrés de Diputats i especialment a Junts i Esquerra per desencallar els objectius de dèficit. L'executiu alerta que un bloqueig perjudicaria Catalunya perquè hi arribarien menys diners. Mont Carvajal.
La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que si a Madrid no hi ha acord en els objectius de dèficit, Catalunya i la resta de comunitats perdran 12.000 milions d'euros en dos anys i, per tant, de retruc, també perjudicaria els pressupostos catalans perquè comptaran amb menys diners. Per això ha demanat a Junts i Esquerra responsabilitat.
Tindria efectes sobre els recursos que poguessin dedicar les diferents polítiques. Les negociacions amb Esquerra Republicana i els comuns estan en una fase inicial. Estem marcant, prioritzant quines són aquelles polítiques que es volen dotar econòmicament per aquest pressupost 2025. Per tant, no hi ha una correlació directa, però sí que li vull dir que l'afectació seria clara als pressupostos de la Generalitat i, per tant, a les polítiques que es puguin desenvolupar, i per això fem una crida al diàleg.
D'altra banda, el govern crearà un comitè per reformar la sanitat i millorar les llistes d'espera.
Càrregues policials amb un detingut aquest matí durant la protesta contra la fira immobiliària de District de Barcelona.
Entitats socials i pel dret a l'habitatge han convocat una concentració a les portes de la fira de la Gran Via a l'Hospitalet per denunciar el que titllen de saló de l'especulació. Al matí els manifestants s'han concentrat davant dels pavellons de la fira, on han intentat traspassar el cordó policial que protegia l'accés. Finalment, els agents antiavalots han carregat contra ells amb colts de porra. En una d'aquestes càrregues, una dona ha quedat ferida i ha estat atesa pels serveis d'emergència. Poc després, un grup d'activistes ha traslladat la protesta al districte administratiu de la Generalitat. El grup ha irromput a l'edifici llançant pols de pintura de colors i cridant consignes a favor del dret a l'habitatge com gent sense casa, casa sense gent, i els que han pujat han exigit parlar amb algun responsable del govern. En aquell lloc, els Mossos han detingut una persona acusada de trencar un vidre, segons han confirmat fonts de la policia.
No és la primera vegada que hi ha protestes per aquest saló immobiliari, que d'altra banda ha arrencat avui, com dèiem, a la Fira de Gran Via, amb la promesa d'implicar els fons d'inversió en la construcció d'habitatge assequible. Anna Ruiz.
The District vol fer de pont entre les administracions públiques i el món de les inversions per ampliar el parc de pisos socials o a un preu assequible. El director general de l'empresa organitzadora del saló, Albert Planas, assegura que hi ha fons d'inversió que fugen del capital de risc i aposten per inversions amb menys beneficis, però més segures. Aquests fons veuen en l'habitatge social una bona inversió i alhora més ètica o responsable que d'altres. És per això, assegura el director general d'Enevex, que sector públic i privat han de treballar plegats per a l'edificació de més pisos de lloguer social o de compra i garantir l'accés de tothom a l'habitatge, principalment dels més joves.
Els territoris que estan impulsant vivenda assequible ho estan fent amb col·laboració público-privada.
Però des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, una de les entitats que s'han manifestat aquest matí contra el saló, la seva portaveu de Elia Genaré no dona cap credibilitat a les intencions d'aquest congrés immobiliari.
No és lo que ellos manifiestan, no és lo que ellos dicen. Yo creo que lo que nos quieren es vender humo.
La tercera edició de The District compta amb més de 300 expositors i preveu atreure 12.000 visitants, la majoria d'ells directius d'arreu del món.
Notícies en xarxa.
Segona trobada institucional entre Salvador Illa i el rei Felip VI, aquesta vegada en ocasió dels actes de celebració dels 50 anys de la inauguració del Teatre Museu Dalí.
A Figueres, tots dos han tornat a visualitzar la nova i cordial relació entre el govern i la Casa Reial. A l'exterior del museu s'hi han agrupat desenes de persones favorables i detractors del monarca i s'han sentit alguns crits de rebuig.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainer.
Els 50 anys d'història del Teatre Museu Dalí de Figueres han fet coincidir per primera vegada en un acte oficial el rei Felip VI i el president de la Generalitat, Salvador Illa. En aquest primer acte oficial d'aniversari s'ha celebrat amb un documental sobre la història de l'art, una actuació del Quartet Casals i un vídeo sobre els inicis del museu amb imatges del mateix Dalí. Durant l'acte, presidit per Sa Majestat, el president de la Fundació Gala Salvador Dalí, Jordi Mercader, ha recordat que ningú, excepte el propi Dalí, esperava l'èxit del museu.
Este esfuerzo tiene una traducción importante. La inversión en obras de arte Dalí
ucranianas han supuesto más de 80 millones de euros. Este es el endowment de la Fundación. Esta trayectoria es la expresión de un esfuerzo colectivo.
Després dels parlaments, el rei, amb la resta d'autoritats, ha pogut visitar les exposicions d'aniversari i gaudir de la darrera adquisició del museu, el naixement de les angoixes líquides. A l'exterior del museu, màxima expectació per la visita del rei i alguns crits contraris a la monarquia i alguna bandera espanyola.
En territori, tensió a Santa Susana per l'expropiació de dues finques dels pagesos contraris a un vial. La policia local ha intentat detenir dos dels 15 pagesos familiars i amics dels afectats congregats.
Els pagesos havien fet guàrdia tota la nit per evitar que les màquines hi entressin.
Ràdio Palafolls, Malina Morilla.
Ahir al matí, l'Ajuntament de Santa Susana va començar amb els treballs d'expropiació de les finques agrícoles del Pla de Balasc. Una expropiació que es volia dur a terme sense el permís d'alguns dels pagesos de la zona i que va provocar situacions de tensió durant la jornada. Una tensió que també s'ha viscut aquest matí, quan agents de la policia s'han acostat fins al lloc per fer fora els voluntaris que custodiaven aquest espai per evitar l'entrada de les màquines en zones no autoritzades. Segons detallen els pagesos que aquest matí estaven al Pla de Balasc, els agents s'han dirigit a ells de molt males maneres, afirmant que aquests terrenys ja eren municipals i que havien de marxar d'aquesta zona. Veient la negativa dels pagesos i voluntaris, la policia ha identificat les persones presents al lloc i, segons diuen, també en alguns casos han amenaçat amb detencions.
I els treballadors de la paperera Guarro Casas es mobilitzen per l'anunci de deslocalització de la producció. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
Treballadors i treballadores de l'empresa Guarro Casas S.A. s'han manifestat aquest dimecres al matí en contra de l'anunci de Fedrigoni, grup al que pertany la fàbrica de paper de Gelida, de deslocalitzar la producció a Itàlia. Concretament, la direcció de l'empresa ha decidit tancar la màquina de paper, que és la base principal dels productes que s'elaboren al municipi. El president del comitè d'empresa de Guarro Casas, en representació de Comissions Obreres, Agustín Palomino, explica que el que demanen és que no tanque aquesta màquina.
Queremos que no se lleven la faena. Se han llevado la faena, se han llevado los clientes, se la han llevado todo. Queremos que la máquina funcione y estamos batallando por eso. Pero bueno, ellos dicen que la pararán sí o sí.
Segons Palomino, el motiu que dona la direcció per la deslocalització de la producció és que és més rentable fer-ho a Itàlia. Aquesta mesura afectarà directament 20 persones que s'hauran de recol·locar dins la mateixa fàbrica. Els treballadors estan mantenint negociacions amb la direcció sense arribar a cap acord, segons Palomino.
I avui es commemoren 62 anys de la fatídica riuada del Vallès que va colpejar especialment Terrassa. Una riuada que passaria a la història com el pitjor desastre hidrològic de l'Estat, amb nombroses víctimes mortals. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Aquest dimecres 25 de setembre, l'Arantxa Barrió fa 62 anys. La seva mare la va portar al món a la Clínica del Remei el dia de la riuada del 1962. Un nou testimoni que, amb d'altres milers d'històries, van coincidir aquell dia amb l'històric aiguat d'ara fa més de 6 dècades.
A la meva germana doncs, va néixer la nit del 25 de setembre.
I realment va anar amb contraccions. Ja. O sigui, el metge va dir, no marxes a casa, que està plovent molt, i queda.
Llavors, al tornar cap a casa, anàvem amb un taxi. Un cop arribats a la plaça 11 de setembre, baixava molta aigua pel carrer Banyer Flaquer i el taxista no va voler acostar-nos al portal.
Tothom em felicita perquè se'n recorden del dia.
Les xifres diuen que un miler de persones van perdre la vida en els aiguats del Vallès del 1962, uns números que diversos estudis qüestionen i que ara volen acotar amb la màxima exactitud. Entre la devastació aquell mateix dia, nasqueren 6 persones més a la Clínica del Remei, entre les quals l'Arantxa Barrio.
En clau educativa, el govern ha assignat la meitat de les places disponibles d'FP pública un cop acabat el període extraordinari.
En total, el Departament d'Educació i Formació Professional n'ha adjudicat 10.000 de les prop de 20.000 sol·licituds rebudes. Per tant, encara hi ha més de 9.000 vacants i 5.000 alumnes sense plaça. En aquest sentit, el Departament ha anunciat que portarà a terme diverses tasques d'informació per tal que les persones que s'han quedat sense plaça optin per altres opcions.
I encara en educació, el Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, porta a Barcelona i aquest any també a l'Hospitalet de Llobregat el seu programa educatiu Ciència al Barri. És una iniciativa que ofereix més de 40 activitats científiques a centres de secundària i casals de barri. Esther Minguell.
El programa Ciència al Barri es fa en zones urbanes amb pocs recursos i pretén apropar la ciència i la investigació als col·lectius més vulnerables, així com despertar també vocacions científiques. En dona més detalls Pura Fernández, vicepresidenta adjunta de Cultura Científica i Ciència Ciutadana del CSIC.
Estamos sacando a nuestros investigadores e investigadoras de los laboratorios, de los centros de investigación, y los estamos llevando, sobre todo, a los centros educativos. Entonces, es como si los estudiantes se pusiesen una bata blanca y de repente empiezan a preguntarse sobre cuestiones científicas que tienen que ver con epidemias, como han contado, ¿no? Con la reciente pandemia, que tienen que ver cómo se realiza un medicamento, pero también con la inteligencia artificial, con qué está pasando con los ecosistemas en los océanos.
En aquesta segona edició, el programa arriba a l'àrea metropolitana i, a banda de Barcelona, es desenvoluparà també a l'Hospitalet de Llobregat. De moment, hi participaran 3 centres educatius de la zona nord del municipi. El programa inclou activitats que du a terme el personal investigador del CSIC i que poden ser des de tallers, xerrades, exposicions o visites a centres de recerca.
I aquest dimecres s'ha obert a Catalunya la campanya de contractació de vacances de l'Imserso. Els pensionistes acreditats poden fer ja les reserves a partir d'avui.
Enguany s'ofereixen més de 80.000 places de vacances a preus molt assequibles.
Ràdio L'Escala, Abel Font.
La campanya que s'ha obert avui ofereix 886.000 places arreu de l'Estat, a repartir entre quasi 3 milions d'acreditats. Les reserves es poden fer a través del web turismosocial.com o bé en qualsevol de les agències de viatges autoritzades. A L'Escala, aquest és el cas de l'agència Escala Tour, des d'on la seva propietària constata com cada cop es demanen més vacances del sector turisme actiu. Rosa Portell.
Els jubilats més joves està tinguent èxit, per exemple, una part del turisme d'escapada que és de natura. Hi ha rutes per caminar i coses d'aquestes.
L'afluència a l'hora de reservar les vacances creixerà demà i és que avui era jornada acotada només als usuaris d'acreditació preferent, aquells que tenen un grau de minusvalia o cotitzacions més baixes. A partir de demà, en canvi, ja és obert a tots els inscrits a l'Imserso.
En cultura, el Festival de Jazz de Terrassa portarà en aquesta edició el debut a l'Estat del pianista Sullivan Forner i la vocalista i saxofonista Camille Thurman. Avui s'ha presentat el cartell del festival i la programació estable del Club de Jazz per aquest 2024. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
El Club de Jazz ja té nova imatge pel 44è Festival de Jazz de Terrassa, que es farà del 7 al 28 de març. Coincidint amb l'obertura de la temporada estable el pròxim dia 4 en Perico Sant Beat, aquest migdia s'ha destapat a la nova Jazz Cava, el cartell del festival, aquest any signat pel pianista i dissenyador August Terrats.
Jo quan faig un dibuix, m'agrada que no només sigui una imatge bonica, sinó que tingui una petita anècdota, hi hagi una petita història. És una part que no s'ha parlat tant, no? És de la part dels instruments, de les fundes, no dels músics, sinó dels instruments amb els quals els músics fan la música.
El Festival de Jazz confirma el debut a l'Estat de dos artistes nord-americans, l'un el pianista Sullivan Forner, una de les figures referents de la seva generació que el festival porta per primera vegada a Terrassa, i l'altra la vocalista i saxofonista Camille Thurman, abanderada del jazz actual, que presenta nou treball en una única actuació dins la seva gira europea.
I la Sala Trono ha presentat aquest matí la seva temporada de tardor 2024-2025 al Magatzem. 14 propostes per recuperar el teatre de proximitat i emergent. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
Amb el Teatre Metropol en obres i a l'espera de tenir un local propi, la Trono presenta aquesta temporada en un altre espai emblemàtic de la ciutat, el Magatzem. Joan Neguiré, director artístic de la Sala Trono, ha explicat que s'han hagut de reinventar i d'adaptar.
Presentem una programació molt especial, molt bonica. Hem hagut de buscar moltíssim per recuperar aquell esperit de proximitat de l'antiga Trono del Carrer Misser Sitges i, per tant, per utilitzar al màxim aquest espai buscant propostes que permetin que puguem utilitzar totes les cadires que ens ofereix aquest espai.
La temporada de tardor s'iniciarà el dia 4 d'octubre amb l'obra L'important és participar, de la companyia Anemiski. Altres de les actuacions destacades són Sal, de Joan Estradé, o Juicio al extranjero, de la companyia basca Indubio.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali, i comencem amb esport en directe perquè el Girona està disputant el seu partit de la setena jornada a Montilivi, rebent el Rayo Vallecano, i de moment amb empat a 0 al marcador. Els gironins encadenen 3 derrotes i busquen tornar a mirar amunt. El Barça rep el Getafe a Montjuïc a partir de les 9 de la nit, en partit d'aquesta setena jornada. Els blaugranes buscaran mantenir el ple de punts al capdavant del campionat en un duel en què serà titular a la porteria Iñaki Peña, després de la greu lesió de Ter Stegen. El tenis blaugrana Hansi Flick veu el segon porter preparat per al repte immediat.
First of all, what I have to say is that Iñaki.
El primer que vull dir és que Iñaki ho està fent molt bé. És absolutament professional en els entrenaments i entrena molt dur. Per ser un segon porter sempre és difícil estar focalitzat, però en canvi ell està molt centrat i molt preparat per jugar.
He's absolutely focused and he's absolutely ready to play.
De la seva banda, l'Espanyol juga demà i també ho fa com a local a l'RCD Stadium a partir de les 7 contra el Villarreal. En la roda de premsa prèvia al partit, el tècnic Perico, Manolo González, ha assegurat que el vestuari està enrabiat després de la derrota al Bernabéu.
A mi el que em va agradar molt de l'equip l'altre dia, quan va acabar el partit, veure la cara dels jugadors. Quan tu vas a Camp del Madrid, saps, entre cometes, que pot passar això. Nosaltres, de veritat, pensàvem, jo ho vaig dir el dia abans d'anar, que pensàvem que em podia guanyar i puntuar allà. I la cara del jugador era estar fotut, no? De dir, bueno, mira, és el Madrid, puede pasar, que nosaltres no es prenem cap partit així. El sentiment del vestidor avui en dia és que nosaltres som capaços de competir a qualsevol, després al camp pot passar el que sigui, però la cara dels jugadors, el malestar que hi havia després del partit, era de molt empipats i molt fotuts, i amb ganes que arribi dijous per, després de perdre un partit, tornar a guanyar un altre.
En futbol català, el Club de Futbol Badalona de Tercera ha presentat el nou entrenador, Jordi López Felpeto. Ramon Duran, Radio Ciutat de Badalona.
Jordi López ha estat oficialitzat avui com a nou tècnic del Club Futbol Badalona pel que resta de temporada. López es trobava actualment sense equip després de dirigir 2 anys al Terrassa. I, de fet, ja mana sobre la primera plantilla del Badalona. Avui mateix el club ha fet oficial aquest acord amb el nou entrenador que ja s'ha fet càrrec de la sessió d'entrenament. L'ex del Terrassa arriba al Badalona amb un tècnic ajudant, que és un vell conegut de l'afició escapulada, Pere Tarradellas, que va ser jugador del club de les campanyes 2005 a la 2008. Jordi López arriba il·lusionat amb el repte d'intentar ascendir amb el primer equip del Badalona.
Vam parlar el dilluns i al final va ser ràpid. Vull dir, al final jo crec que el projecte doncs és una cosa molt il·lusionant. Jo crec que tenen molt clar objectius, projecte i com encaminar-ho. I això és el que buscàvem una mica, no? Una cosa doncs, que realment poguéssim treballar, on realment tinguéssim clar objectius i que hi hagués una ambició realment darrere.
Des d'avui mateix, la plantilla ja s'ha dedicat a preparar l'enfrontament de diumenge contra l'Escala, on no es pot fallar després de les dues derrotes consecutives.
I el Sabadell s'ha classificat pels 8ens de final de la Copa Federació, competició que dona accés a la Copa del Rei, després d'eliminar el Múrcia als penals 6-7. El partit ha finalitzat amb empat a 1 i després de la pròrroga i els penals, els arlequinats han eliminat els murcians.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
That's my song. Where my drinks, I've been waiting much too long. And this girl in my lap passing out, she's a blunt. The last thing on my mind is going home. From the window,
we're losing time.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Satisfacció continguda dels familiars de les víctimes del 17A després de saber que el govern espanyol es compromet a desclassificar els documents del CNI sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils. Maria Pagès.
Des de la Unitat d'Atenció i Valoració Afectats per Terrorisme, el seu assessor, Robert Manrique, considera que ara es pot obrir la porta a recórrer a la justícia europea la sentència ja ferma sobre els atemptats.
A Espanya ja no es pot fer res, però sí es pot anar a Europa a demanar-ho. Per tant, la porta queda oberta, naturalment. I la porta queda oberta fins i tot no només per les víctimes catalanes o espanyoles, sinó per les víctimes dels 30 països diferents que han tingut víctimes amb els atemptats d'agost del 2017.
El PSOE s'obre a parlar amb tothom sobre els objectius pressupostaris que s'havien de votar demà dijous al Congrés dels Diputats.
Des del Partit Popular, Cuca Gamarra els ha retret la retirada del text, mentre que la vicepresidenta Maria Jesús Montero acusa els populars d'estar incapacitats per governar.
Solo hay una cosa peor que perder las votaciones, y es retirar iniciativas como hizo usted ayer para disimular la derrota.
¿Ustedes piensan que llegar a un acuerdo con el PNV, con Junts per Catalunya, con Esquerra Republicana o con los otros grupos es ceder a los chantaje? El Partido Popular está solo.
Càrregues policials amb un detingut aquest matí durant la protesta contra la Fira Immobiliària de Districte de Barcelona.
Des del Saló, el president de la Fira, Albert Planas, aposta per col·laborar amb l'administració per construir habitatge social, mentre que des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Delia Gerare no dona cap credibilitat al Saló.
Els territoris que estan impulsant vivenda assequible ho estan fent amb col·laboració público-privada.
No és lo que ellos manifiestan, no és lo que ellos dicen. Yo creo que lo que nos quieren es vender humo.
En cultura, a aquesta hora en marxa la nova temporada del Liceu amb Lady Macbeth d'Ensencs.
És l'òpera de Dmitri Shostakovich en direcció d'escènica d'Àlex Uller i amb música de Josep Pons. La història que explica està ambientada a la Rússia de principis del segle XX i narra les vivències d'una dona atrapada en un món opressiu i patriarcal. El muntatge es podrà veure fins al 7 d'octubre.
I en esport, Jordi Cervantes, Barça i Girona volen una nova victòria.
Els gironins juguen des de les 7 de la tarda a Montilivi, el seu partit davant el Rayo Vallecano amb l'objectiu de tallar una ratxa de 3 derrotes seguides. De la seva banda, els blaugranes reben a les 9 de la nit a l'estadi Lluís Companys, al Getafe. Els de Hansi Flick busquen la 7a victòria en 7 jornades i mantenir els 4 punts de marge sobre el Madrid.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un dimecres ben suau i, de fet, càlid el que estem tenint a hores d'ara a la majoria de comarques i també plàcid perquè els núvols són escassos o els que ja són molt esquifits. Només alguns de més importants n'apareixeran cap al Pirineu Lleidatà, bàsicament ja aquest vespre i aquesta nit, amb algun plogim, molt poca cosa. Aquesta propera nit anirà, a més, el vent de Garbí o vent del sud, sobretot a les comarques de Girona i les del Pirineu. Faran pujar la temperatura i, per tant, el dijous serà un dia d'estiu, així de clar, perquè ja despertarem amb moltes temperatures per sobre dels 20 graus a Girona i durant la tarda moltes comarques estaran entre els 27 i 32 graus, on més pujarà el mercuri. El dijous serà a les Terres de l'Ebre, al prelitoral de Barcelona i a gran part de Girona, sempre amb aquest garbí que farà que hi hagi força mala mar, especialment a la Costa Brava, i el dijous amb núvols prims al matí, més gruixuts a Lleida, i si de cas durant la tarda i vespre es carregarà més cap al Pirineu Lleidatà amb alguna pluja feble. A la resta del país, gran part del dijous serà de sol. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat va millorant, va estirant pel que fa a la circulació. Queden alguns punts amb lentitud, com és el cas de la C58 a l'altura de Montcada i Reixac, on hi ha un accident, queda un vehicle pendent de retirar, tot i que es troba al voral, però encara queda quilòmetre, quilòmetre i mig de lentitud amb retencions en aquest punt de l'autopista del Vallès. Les obres que també poden dificultar la mobilitat, com en el cas de la C16, el tram de Terrassa, en sentit Manresa, o altres trams, encara amb certa intensitat, especialment de les dues rondes, sobretot de la ronda litoral. Però vaja, com dèiem, tot pagat, sembla que ja amb tendència a la millora. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Satisfacció continguda dels familiars de les víctimes del 17A després de saber que el govern espanyol es compromet a desclassificar els documents del CNI sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils.
És un gest dels socialistes cap a Junts que feia mesos que exigia que es desclassifiquessin els documents relatius a l'imam de Ripoll. També ho havien demanat repetidament les víctimes. Entre els informes hi ha d'haver la informació sobre les visites que els agents del CNI van fer a l'imam de Ripoll, l'encarregat d'organitzar els atemptats. Unes visites que s'haurien dut a terme mentre Abdelbaki Essati estava tancat a la presó de Castelló acusat de narcotràfic. En els documents hi han de constar quantes visites dels agents va rebre i també la transcripció de les converses que hi va tenir. Des del govern català, la portaveu Sílvia Paneque ha valorat positivament la decisió de l'executiu central.
Recordem que estem parlant d'expedients i documentació classificada, però tot allò que vagi en la via d'esclarir els fets i de poder investigar millor garanties, no? Doncs què va succeir, doncs evidentment ho hem de valorar com una qüestió positiva.
La decisió l'ha empresa aquest dimarts al Congrés dels Diputats els portavors de les comissions d'investigació sobre els atemptats del 17A i sobre l'Operació Catalunya. Per aquest dijous han convocat tots els membres de les dues comissions perquè reuneixin a porta tancada per valorar els plans de treball i també la llista de compareixents de l'Operació Catalunya.
Doncs des de la Unitat d'Atenció i Valoració Afectats per Terrorisme, el seu assessor, Robert Manrique, considera que la desclassificació dels documents del CNI poden obrir la porta a recórrer a la justícia europea les sentències ja fermes sobre els atemptats. Albert Güell.
L'assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme, Robert Manrique, afirma que totes les víctimes estan d'acord que s'ha d'investigar fins al final l'autoria i la responsabilitat de les accions terroristes.
El Javier Martínez és la víctima que està liderant tota aquesta tasca i nosaltres des de la UABAT estem atenent a 270 víctimes. Ja puc dir que totes estan d'acord en que s'ha d'investigar fins al final.
Entre els documents desclassificats hi hauria d'haver la informació sobre la relació entre el Centre Nacional d'Intel·ligència i l'organitzador dels atemptats, l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, i com diu Manrique, si aquest realment és mort.
Si és viu o és mort realment, perquè n'hi ha dubtes serioses que ens fan pensar que no és mort.
En funció del que transcendeixi, les víctimes no descarten anar a la justícia europea per demanar responsabilitats.
A Espanya ja no es pot fer res, però sí es pot anar a Europa a demanar-ho. Per tant, la porta queda oberta, naturalment.
Les comissions d'investigació sobre els atemptats del 17A i sobre l'Operació Catalunya es van constituir al febrer d'acord amb el pacte entre el PSOE, Junts i Esquerra per la mesa del Congrés i per la investidura de Pedro Sánchez. Ara els socialistes han decidit activar-les i aquest dijous han de començar a treballar a porta tancada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la crònica estrictament política, el PSOE s'obre a parlar amb tothom sobre els objectius pressupostaris que s'havien de votar demà dijous al Congrés dels Diputats, però que el govern espanyol va retirar davant la possibilitat que no tiressin endavant per la manca de suports.
De moment, Junts i també Esquerra ja han llançat nous avisos i peticions a l'executiu de coalició per avalar el sostre de dèficit.
Tot plegat ha passat durant la sessió de control al govern espanyol, que s'ha fet a la Cambra Baixa, a Madrid, sense el president Pedro Sánchez, que segueix a Nova York a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pere Sanz.
Justament la retirada de la votació de l'objectiu de dèficit ha centrat al Congrés la sessió de control al govern. Amb l'absència de Pedro Sánchez, que es troba a l'Assemblea General de les Nacions Unides, l'enfrontament entre el govern i el Partit Popular l'han protagonitzat la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i la secretària general del PP, Cuca Gamarra. La Popular considera que l'executiu està paralitzat i la vicepresidenta del govern ha assegurat que el PP està incapacitat per governar.
Solo hay una cosa peor que perder las votaciones y es retirar iniciativas como hizo usted ayer para disimular la derrota. Dar la espantada, señora Montero.
Ustedes no abandonaron a la ultraderecha. A ustedes los dejó plantado. Ustedes piensan que llegar a un acuerdo con el PNV, con Junts per Catalunya, con Esquerra Republicana o con los otros grupos es ceder a los chantajes. El Partido Popular está solo.
La vicepresidenta primera del govern, María Jesús Montero, ha insistit que el seu executiu portarà els comptes al Congrés dels Diputats i ha recordat que el govern ha tirat endavant totes les lleis que ha presentat a la cambra.
Doncs el govern català demana responsabilitat i altura de mires als partits polítics del Congrés de Diputats i especialment a Junts i Esquerra per desencallar els objectius de dèficit. L'executiu alerta que un bloqueig perjudicaria Catalunya perquè hi arribarien menys diners. Mont Carvajal.
La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que si a Madrid no hi acorden els objectius de dèficit, Catalunya i la resta de comunitats perdran 12.000 milions d'euros en dos anys i, per tant, de retruc, també perjudicaria els pressupostos catalans perquè comptaran amb menys diners. Per això ha demanat a Junts Junts i Esquerra, responsabilitat.
Tindria efectes sobre els recursos que poguessin dedicar les diferents polítiques. Les negociacions amb Esquerra Republicana i els comuns estan en una fase inicial. Estem marcant, prioritzant quines són aquelles polítiques que es volen dotar econòmicament per aquest pressupost 2025. Per tant, no hi ha una correlació directa, però sí que li vull dir que l'afectació seria clara als pressupostos de la Generalitat i, per tant, a les polítiques que es puguin desenvolupar, i per això fem una crida al diàleg.
D'altra banda, el govern crearà un comitè per reformar la sanitat i millorar les llistes d'espera.
I tot plegat avui, que l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, ha elevat un punt la previsió de creixement del PIB espanyol per al 2024, situant-lo en el 2,8%, una dada més optimista que la que ha presentat el govern espanyol aquesta setmana, que era del 2,7%.
En la mateixa línia, l'OCDE situa en el 2,2% la previsió de creixement per l'any vinent, dues dècimes més respecte a les estimacions publicades al mes de maig en el darrer informe. Pel que fa a la inflació, millora la perspectiva per al 2025 i la rebaixa en dues dècimes fins al 2,1%.
Càrregues policials amb un detingut aquest matí durant la protesta contra la fira immobiliària de District de Barcelona.
Entitats socials i pel dret a l'habitatge han convocat una concentració a les portes de la fira de la Gran Via a l'Hospitalet per denunciar el que titllen de saló de l'especulació. Al matí els manifestants s'han concentrat davant dels pavellons de la fira, on han intentat traspassar el cordó policial que protegia l'accés. Finalment, els agents antiavalots han carregat contra ells amb cots de porra. En un d'aquestes càrregues, una dona ha quedat ferida i ha estat atesa pels serveis d'emergència. Poc després, un grup d'activistes ha traslladat la protesta al districte administratiu de la Generalitat. El grup ha irromput a l'edifici llançant pols de pintura de colors i cridant consignes a favor del dret a l'habitatge com gent sense casa, casa sense gent, i els que han pujat han exigit parlar amb algun responsable del govern. En aquest lloc, els Mossos han detingut una persona acusada de trencar un vidre, segons han confirmat fonts de la policia.
No és la primera vegada que hi ha protestes per aquest saló immobiliari, que d'altra banda ha arrencat avui a la Fira de Gran Via amb la promesa d'implicar els fons d'inversió en la construcció d'habitatge assequible. Anna Ruiz.
The District vol fer de pont entre les administracions públiques i el món de les inversions per ampliar el parc de pisos socials o a un preu assequible. El director general de l'empresa organitzadora del Saló, Albert Planas, assegura que hi ha fons d'inversió que fugen del capital de risc i aposten per inversions amb menys beneficis, però més segures. Aquests fons veuen en l'habitatge social una bona inversió i alhora més ètica o responsable que d'altres. És per això, assegura el director general d'NBX, que sector públic i privat han de treballar plegats per a l'edificació de més pisos de lloguer social o de compra i garantir l'accés de tothom a l'habitatge, principalment dels més joves.
Els territoris que estan impulsant vivenda assequible ho estan fent amb col·laboració público-privada.
Però des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, una de les entitats que s'han manifestat aquest matí contra el Saló, la seva portaveu, Delia Genaré, no dona cap credibilitat a les intencions d'aquest congrés immobiliari.
No és lo que ellos manifiestan, no és lo que ellos dicen. Yo creo que lo que nos quieren es vender humo.
La tercera edició de The District compta amb més de 300 expositors i preveu atreure 12.000 visitants, la majoria d'ells directius d'arreu del món.
Notícies en xarxa.
Segona trobada institucional entre Salvador Illa i el rei Felip VI, aquesta vegada en ocasió dels actes de celebració dels 50 anys de la inauguració del Teatre Museu Dalí.
A Figueres, tots dos han tornat a visualitzar la nova i cordial relació entre el govern i la Casa Reial. A l'exterior del museu s'hi han agrupat desenes de persones favorables i detractors del monarca i s'han sentit alguns crits de rebuig.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Els 50 anys d'història del Teatre Museu Dalí de Figueres han fet coincidir per primera vegada en un acte oficial el rei Felip VI i el president de la Generalitat, Salvador Illa. En aquest primer acte oficial d'aniversari s'ha celebrat amb un documental sobre la història de l'art, una actuació del Quartet Casals i un vídeo sobre els inicis del museu amb imatges del mateix Dalí. Durant l'acte, presidit per Sa Majestat, el president de la Fundació Gala Salvador Dalí, Jordi Mercader, ha recordat que ningú, excepte el propi Dalí, esperava l'èxit del museu.
Este esfuerzo tiene una traducción importante. La inversión en obras de arte dalinianas han supuesto más de 80 millones de euros. Este es el endowment de la Fundación. Esta trayectoria es la expresión de un esfuerzo colectivo.
Després dels parlaments, el rei, amb la resta d'autoritats, ha pogut visitar les exposicions d'aniversari i gaudir de la darrera adquisició del museu, el naixement de les angoixes líquides. A l'exterior del museu, màxima expectació per la visita del rei i alguns crits contraris a la monarquia i alguna bandera espanyola.
En territori, tensió a Santa Susana per l'expropiació de dues finques dels pagesos contraris a un vial. La policia local ha intentat detenir dos dels 15 pagesos, familiars i amics dels afectats congregats.
Els pagesos havien fet guàrdia tota la nit per evitar que les màquines hi entressin.
Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
Ahir al matí, l'Ajuntament de Santa Susana va començar amb els treballs d'expropiació de les finques agrícoles del Pla de Balasc. Una expropiació que es volia dur a terme sense el permís d'alguns dels pagesos de la zona i que va provocar situacions de tensió durant la jornada. Una tensió que també s'ha viscut aquest matí, quan agents de la policia s'han acostat fins al lloc per fer fora els voluntaris que custodiaven aquest espai per evitar l'entrada de les màquines en zones no autoritzades. Segons detallen els pagesos que aquest matí estaven al Pla de Balasc, els agents s'han dirigit a ells de molt males maneres, afirmant que aquests terrenys ja eren municipals i que havien de marxar d'aquesta zona. Veient la negativa dels pagesos i voluntaris, la policia ha identificat les persones presents al lloc i, segons diuen, també en alguns casos han amenaçat amb detencions.
I a aquesta hora, en marxa a Terrassa, el ple extraordinari que ha de commemorar els 62 anys de la famosa Riuada, que passaria a la història com el pitjor desastre hidrològic de l'Estat, amb nombroses víctimes mortals. Així que anem cap allà. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs fa pocs minuts que ha començat aquest ple de la dignitat, el dia i l'hora que fa 62 anys de la riuada del 62, una catàstrofe que es va cobrar unes 400 víctimes mortals només a Terrassa. L'actual govern municipal, encapçalat per Jordi Ballera, s'ha compromès a reparar la memòria d'aquella tragèdia, i és que tot i que aquí sí que s'han fet durant molts anys actes d'homenatge, encara queden moltes ombres sobre aquells fets. La xifra de víctimes, tant de morts com de desapareguts, segueix sent aproximada i en molts casos incoherents. A més, en les setmanes següents a la riuada es va produir una onada d'ofertes de llars per infants sense família, i la manca de documentació oficial i el testimoni de diverses persones avalen la sospita de l'existència d'un nombre indeterminat d'infants desapareguts i adoptats irregularment. I, per altra banda, s'ha conservat també molts arxius de fotografies de nombroses víctimes mortals que no han estat encara avui identificades. Tot plegat es vol mirar d'aclarir, no només amb actes com el d'avui, sinó amb l'impuls i el suport d'investigacions com el que està fent el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa. Aquest ple de la dignitat acabarà amb un acte públic davant l'Ajuntament, on es farà un minut de silenci.
Moltíssimes gràcies, Marc. I en clau educativa, el govern ha assignat la meitat de les places disponibles d'FP pública un cop acabat el període extraordinari.
En total, el Departament d'Educació i Formació Professional n'ha adjudicat 10.000 de les prop de 20.000 sol·licituds rebudes. Per tant, encara hi ha més de 9.000 vacants i 5.000 alumnes sense plaça. En aquest sentit, el Departament ha anunciat que portarà a terme diverses tasques d'informació per tal que les persones que s'han quedat sense plaça optin per altres opcions.
I aquest dimecres s'ha obert a Catalunya la campanya de contractació de vacances de l'Imserso. Els pensionistes acreditats poden fer ja les seves reserves a partir d'avui.
Enguany s'ofereixen més de 800.000 places de vacances a preus molt assequibles.
Ràdio L'Escala, Abel Font.
La campanya que s'ha obert avui ofereix 886.000 places arreu de l'Estat, a repartir entre quasi 3 milions d'acreditats. Les reserves es poden fer a través del web turismosocial.com o bé en qualsevol de les agències de viatges autoritzades. A l'Escala, aquest és el cas de l'agència Escala Tour, des d'on la seva propietària constata com cada cop es demanen més vacances del sector turisme actiu. Rosa Portell.
Els jubilats més joves està tinguent èxit, per exemple, una part del turisme d'escapada que és de natura. Hi ha rutes per caminar i coses d'aquestes.
L'afluència a l'hora de reservar les vacances creixerà demà, i és que avui era jornada acotada només als usuaris d'acreditació preferent, aquells que tenen un grau de minusvalia o cotitzacions més baixes. A partir de demà, en canvi, ja és obert a tots els inscrits a l'Imserso.
Rebassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten Ràdio Granollers, Ràdio Tordera i Premià Mèdia.
A Granollers, el tinent d'alcalde Jordi Terrades i Santa Creu s'ha acomiadat del ple perquè ha renunciat a la plaça de regidor al ser nomenat secretari del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
He d'agrair al meu partit, al Partit dels Socialistes de Catalunya, que al llarg d'aquests anys hagin confiat en mi, que m'hagin posat a les llistes per representar a la meva organització política. He d'agrair també el suport dels ciutadans i ciutadanes de Granollers i Granollerines que ens han donat suport al llarg d'aquests anys.
Terrades ha estat 29 anys regidor de l'Ajuntament de Granollers.
A Tordera, Inditex ha començat les obres d'ampliació de la sitja d'emmagatzematge de roba penjada del centre logístic. Segons l'Ajuntament, quan es va fer la sitja existent, ja es va deixar en previsió una ampliació que és la que ara s'està executant. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
Aquestes són unes obres que estaven previstes ja per part de l'empresa des de fa ben bé un parell d'anys. De fet, des de que es va construir l'empresa i el primer magatzem, ja comptaven que allò sí que devia de seguir de petit.
Amb la nova inversió que està executant, Inditex a Tordera s'espera que la capacitat capacitat productiva de la planta es pugui multiplicar.
La primera Fira Ficus de Premià de Mar, centrada en la cultura de la sostenibilitat, té pràcticament tancat el mercat de segona mà. També hi haurà una fira d'expositors. Escoltem el director de Premià Energia, Albert Puig.
Si sou una empresa o comerç que promogui serveis de mobilitat sostenible o de prevenció de residus, estalvi energètic, renovables, alimentació de proximitat, ecològica, doncs aquesta és la teva fira.
Es farà el 12 d'octubre i comptarà amb tallers, música i un cicle de cinema.
En cultura, a aquesta hora en marxa la nova temporada del Liceu amb Lady Macbeth d'Ensencs.
El Coliseu de la Rambla acull a aquesta hora la primera representació de l'òpera de Dmitri Shostakovich amb direcció escènica d'Àlex Uller i musical de Josep Pons. La història que explica està ambientada a la Rússia de principis del segle XX i narra les vivències d'una dona atrapada en un món opressiu i patriarcal. El muntatge es podrà veure fins al 7 d'octubre.
Així que anem cap al Liceu, Esplugues Televisió, Judit Vallès.
Ens trobem al Gran Teatre del Liceu, on ara mateix s'està inaugurant la temporada 24-25 amb l'estrena de Lady Macbeth, que ha començat a 7:45. Una temporada que està marcada per una efemèride molt potent, el 25è aniversari de la reobertura del Teatre del Liceu. És per això que estem davant d'aquesta nova producció importantíssima de l'artista resident del teatre, Àlex Uller, juntament amb el director musical de la casa, Josep Pons, al capdavant de l'orquestra. Una aposta clara, com ens han comentat des del Liceu, per potenciar les produccions pròpies. Des de les 7 de la tarda, que han anat arribant totes les persones per estrenar aquesta temporada, i també doncs, les participants d'aquesta producció. Per tant, des d'avui fins al 7 d'octubre, 8 funcions on podreu gaudir d'aquesta Lady Macbeth. Això sí, l'última funció serà exclusiva Under 35, és a dir, per joves d'entre 18 i 35 anys dins del Baix 35, una iniciativa que vol potenciar la cultura entre els joves.
Gràcies, Judit. Èxit de participació també a l'Ope Festa, el concurs musical de les televisions locals.
Més de 160 candidatures d'arreu del territori s'han presentat a l'Ope Fest. En aquesta nova edició del concurs es podrà gaudir d'una gran varietat d'estils, des de cançons d'arrel, passant pel pop i el rock, fins a les músiques més urbanes, totes originals i en llengua catalana. Un cop acabada la inscripció, ha començat la fase on cada televisió local de les 33 que hi participen escollirà la cançó representant. Aquestes 33 cançons passaran a les semifinals, on a través de les votacions de les televisions s'escolliran els 14 representants que finalment participaran en una única gala televisada en directe, en la qual les cadenes i l'audiència decidiran quina és la millor cançó de l'any.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Comencem amb el directe perquè el Girona està jugant el seu partit a Montilivi d'aquesta setena jornada davant el Rayo Vallecano i el partit arriba al descans amb empat a 0. Els gironins encadenen 3 derrotes i busquen tornar a mirar cap amunt. El Barça rep el Getafe a Montjuïc a partir de les 9, és a dir, d'aquí poc més una hora, en el partit d'aquesta setena jornada, i ho fa amb la titularitat a la porteria d'Iñaki Peña després de la greu lesió de Ter Stegen. Hansi Flick veu el segon porter preparat.
First of all, what I have to say is that Iñaki...
El primer que vull dir és que Iñaki ho està fent molt bé. És absolutament professional en els entrenaments i entrena molt dur. Per ser un segon porter sempre és difícil estar focalitzat, però en canvi ell està molt centrat i molt preparat per jugar.
He's absolutely focused and he's absolutely ready to play.
Ja tenim 11 per aquest partit, amb Iñaki Peña a la porteria, Cubarsí, Valdé, Íñigo Martínez, Lewandowski, Rafinha, Pablo Torre, Marc Casado, Lamine Yamal, Just Koundé i Eric García. Encara en futbol, el Sabadell s'ha classificat pels vuitens de final. I un Sabadell que s'ha classificat després de a guanyar els penals per 6-7 en un partit que havia acabat amb empat a 1. El Terrassa jugarà a partir de les 8 a l'Estadi Olímpic davant la Nucía. Encara més informació perquè en handbol el Barça juga a partir de 8:45 a la pista del Kielce a la tercera jornada de la fase de grups. El conjunt polonès arriba al duel amb un triomf i una victòria en aquesta arrencada. El Barça busca mantenir el ple de punts en un exigent desplaçament, tal com explica el tècnic Carlos Ortega.
Una pista muy difícil, un equipo que ha sido de los tres últimos años, dos años finalista, que está también acuciado un poco por las lesiones, pero que va a ser muy difícil puntuar allí, sin duda. No tenemos que hacer un buen partido, un gran partido, y en eso estamos, ¿no? A ver si somos capaces.
I en Waterpol avui quedarà definida la final de la Copa Catalunya Femenina, que es disputarà diumenge al migdia a Mataró. Aquest migdia, el Terrassa ha donat la sorpresa i ha eliminat a les favorites, a la Sublim Mataró, per 8-11. Josep Maria Espà, Mataró Ràdio.
El Terrassa conquereix el complex esportiu Joan Serra i deixa sense la primera final de la temporada a la Sublim Centre Natació Mataró. Les mataronines, encara amb molta feina per fer, no han mostrat un bon nivell defensiu, un aspecte que ja va fallar, diu el seu tècnic Dani Ballart, en el partit de tornada dels quarts de final d'aquesta Copa Catalunya contra el Sant Feliu.
Hi ha jugadores que tenen diferents rols, que per elles és com si estiguessin en un equip nou. Llavors, el rols s'han d'acceptar, s'han d'entendre i s'han d'aplicar a la perfecció. En aquest cas no ho vam fer diumenge contra el Sant Feliu i avui menys.
Amb un 100% d'efectivitat en jugades de superioritat i molta eficàcia amb igualtat, l'equip de Jordi Millán ha superat el quadre local.
Estic content perquè les jugadores estan entenent moltes coses i hem arribat a la primera final, que és una final oficial, i bueno, content per l'equip perquè al final hem tingut aquesta paciència per emportar-nos al partit.
Les mataronines es queden sense plaça per la final i hauran de jugar aquest diumenge el duel pel tercer i quart lloc davant el perdedor de l'altra semifinal, que disputen avui Sabadell i Sant Andreu.
I en futbol sala, la selecció espanyola amb dos catalans, Adolfo i Didac, ha estat eliminada del Mundial en els vuitens de final que s'està disputant a Uzbekistan. Espanya ha quedat eliminada després de perdre contra Venezuela per 1-2.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
L'Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
Be
Notícies en xarxa.